L'objectiu d'avui, d'aquesta primera reunió, és exposar, fer una introducció que ha d'explicar en els nivells educatius. Nivell educatiu del qual es tracta en compte. Tots hem estudiat a la universitat i quan hem sortit de la universitat hem hagut de començar a fer classe. I llavors, per inèrcia, la tendència ha estat sempre d'aprofitar els apunts que teníem de la universitat i d'explicar-los a la classe. Això és una mesura bastant poc satisfactòria. Llavors, tot això que jo explicaré avui pot explicar a diversos nivells. Jo us donaré una sèrie d'exemples, però és possible que no siguin els exemples més adients per qualsevol nivell educatiu. I molts dels exemples o dels problemes que jo presentaré avui com a exemplificació de determinats arguments sens dubte no serien oportuns per una classe de segona etapa de GB, potser. Fins que un dels problemes fonamentals que ens hem de plantejar entre tots, i això difícilment nosaltres podem donar una visió panoràmica en el sentit que nosaltres, la nostra experiència és una experiència de la universitat, per tant no sabem exactament, no toquem el material que vosaltres toqueu. No tenim la sensibilitat suficient ni el coneixement suficient de les persones per saber exactament què és el que s'hauria de fer. Tenim idea sobre quines coses no s'haurien de fer. Bé, jo estic esperant que us passin una fotocòpia amb els exemples que avui presentaré. Suposo que la fotocòpia no tirarà gaire, perquè si no hauré d'escriure els exemples a la pissarra. Podríem veure. Una altra cosa que podria dir és que, bueno, encara que som molta gent, doncs aquest és un curs evidentment distendit. Per tant, si alguna cosa que s'explica no s'entén, jo crec que el millor seria que féssiu la pregunta en el mateix moment. No cal esperar fins al final, perquè de fet això que faré ara no és una conferència, no és tampoc una presentació monogràfica de cap tema, sinó que són una sèrie de reflexions sobre aquest problema, no? Criteris generals que s'han d'aplicar per fer l'anàlisi sintàctica als nivells educatius. El problema és que ja qualsevol disciplina científica fa quan comença l'explicació d'un curs és quina teoria seguirem i quina mena d'anàlisi farem servir, l'anàlisi estructural, l'anàlisi generativa. Llavors, una bona forma d'enfrontar-se a aquest problema és intentar veure quines són les característiques comunes de totes les teories lingüístiques, perquè n'hi ha de característiques comunes. Probablement, una característica en la qual totes les teories hi estarien d'acord és el fet de considerar la lingüística com una disciplina empírica. La lingüística és una disciplina que treballa sobre dades, unes dades molt concretes, dades que són experimentals, són les dades lingüístiques. I això probablement, aquest és un punt en el qual totes les teories que estarien d'acord. Llavors em sembla un bon punt per començar. Plantejar-se aquesta idea, que em sembla un bon principi. S'ha de treballar sense teoria, tampoc no es pot explicar res. Per tant, l'important ja no és tant dominar una determinada forma d'anàlisi sintàctica, sinó agafar una certa capacitat per treballar amb les dades lingüístiques. És a dir, aprendre a fer-se preguntes sobre les dades lingüístiques. Aquest hauria de ser un dels objectius fonamentals de qualsevol intent d'anàlisi sintàctica en qualsevol nivell educatiu. Aquest és un dels punts fonamentals. Bé, a més, tenim un avantatge fonamental, i és que treballem amb nens, persones que tenen a dins una màquina de producció d'aquestes dades. I això és un avantatge que hem d'aprofitar. Qualsevol nen pot produir enunciats, qualsevol nen té una competència lingüística en la seva llengua, i per tant això ens dona molts avantatges per poder començar a treballar amb dades. La llengua no és un element que sigui aliè a ningú. I ho hauríem d'aprofitar. De fet, això assegura el feedback, que com sabeu és un dels requisits educatius fonamentals, que produeixi la resposta de la persona que està sent ensenyada. Doncs bé, en aquest sentit nosaltres tenim relativament fàcil, ho hauríem de dir. Clar que per assegurar aquest filtrat, el primer que hem de fer és presentar les coses de la manera adequada. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Bé, de fet, els estudis de teoria lingüística durant aquest segle han intentat assolir dos objectius diferents, però que són diferents però estan relacionats. Hi ha teories que el que pretenen fonamentalment, i davant, abans de tot, és descriure les dades lingüístiques. Hi ha teories que no els interessa, per exemple, formular una teoria general del llenguatge o relacionar aquesta teoria general amb altres supòsits de tipus filosòfic. Intent de forma tradicional per gramàtica. L'objectiu fonamental de la gramàtica és estudiar les dades lingüístiques. Hi ha una altra sèrie de teories que el que pretenen és això, però a més pretenen un segon objectiu fonamental, és l'elaboració d'una teoria general de llenguatge. Evidentment, com a objectiu és molt més maco aquest segon, sens dubte. Una teoria que pretengui de formular generalitzacions interessants sobre la capacitat de llenguatge és a priori una teoria molt més interessant, perquè és molt més general, més que una teoria que només pretengui donar una descripció de les dades lingüístiques. Per tant, és evident que és més interessant la segona. El nen aprèn la llengua des de zero o ja té mecanismes innats? La primera teoria diria que no li interessa contestar aquesta pregunta. La segona teoria intentaria contestar aquesta pregunta. És evident que és molt més interessant contestar aquesta pregunta que no contestar. Però també és evident que és molt més difícil. És molt més difícil. I és possible que en determinats nivells educatius l'important sigui la primera cosa, més que no pas la segona. Almenys a les classes de llengua. Per què? Fonamentalment per una raó. Perquè es pot construir una teoria general de llenguatge, però no es pot construir si prèviament no s'ha aconseguit construir una teoria que descrigui adequadament les dades. Per tant, la descripció de les dades, l'elaboració d'un mètode d'anàlisi adequat, és un pas previ en l'objectiu d'obtenir una teoria general de llenguatge. Clar, naturalment, quan ens enfrontem a les teories del llenguatge que s'han proposat, doncs ens trobem contínuament amb teories molt diferenciades. En canvi, si anem a l'altre nivell, ens trobarem amb moltes més coincidències i probablement la tasca serà molt millor. D'altra banda, és evident que la segona teoria és una teoria que, com ja he dit, pressuposa la primera i, per tant, neix d'una reflexió posterior. Llavors, el treball del professor de llengua, del gramàtic, és estudiar les dades fonamentals. Això no vol dir que la classe no es pugui en determinats nivells, no sé, algú, probablement sí, s'ha de parlar que es pot presentar doncs, el fet que hi ha teories lingüístiques de tipus racionalista, teories lingüístiques de tipus empirista, etc. Sembla molt bé. Però com a filosofia cooperativa, per enfocar els cursos, jo crec que és un bon punt de partida. Suposar que el que s'ha de fer a les classes de llengua és treballar amb les dades. De la mateixa manera que el que s'ha de fer des del punt de vista aplicat és fer que el nen arribi a escriure i a parlar bé i a entendre, doncs de la mateixa manera quan es fa gramàtica el que es tracta és que el nen agafi una certa familiaritat amb les dades de la seva llengua. Això és precisament l'anàlisi sintàctica i no altres coses que la gent suposa que és. Per tant, diguem que el problema del professor consisteix en tenir l'habilitat suficient com per trobar a cada moment i a cada nivell el conjunt de dades que poden provocar en l'estudiant interès gramatical, que poden provocar preguntes. Per què això funciona així si no funciona d'aquesta altra forma? Això no és fàcil. Això no és fàcil. Més aviat és fàcil. Per què? Per moltes raons. Per una banda, la investigació teòrica lingüística no s'ha preocupat mai gaire de la seva aplicació didàctica. Aquest curs sí que s'ha preocupat d'aquesta aplicació i adaptar les diferències didàctiques. Però la veritat és que no hi ha hagut una connexió molt forta entre el que era el nivell d'investigació teòrica i l'aplicació als diferents nivells teòrics. Aquesta és una raó. Hi ha una altra raó. El professor és un parlant i té competència, igual que els seus estudiants. Però clar, la competència és un coneixement implícit de la llengua. I per poder ensenyar gramàtica no és suficient, òbviament, amb el coneixement implícit de la llengua. El problema és passar d'aquest coneixement implícit al coneixement explícit, és a dir, convertir-se en bon professional de l'ensenyament de la llengua. Pregunta que es faci sobre les dades lingüístiques. Per exemple, fixeu-vos en l'exemple tu. Aquí tenim dues oracions, sabe. En Lluís el vol saludar, en Lluís el veu saludar. Si nosaltres ens dediquem amb aquestes dues oracions a fer l'anàlisi sintàctica en pla ABRA, no trobarem cap diferència. Des del punt de vista, diguem-ne, superficial, les dues oracions són idèntiques d'estructura. Fins i tot són molt semblants, hi ha moltes formes lèxiques que estan repetides. En canvi, hi ha diferències lingüístiques gramaticals importants entre UA i UB. Com es demostra pel fet que manipular, doncs el que s'ha de fer és plantejar el problema sense fer l'arbre. L'anàlisi sintàctica no significa necessàriament analitzar tota una oració, ni significa necessàriament analitzar només una oració. També significa, per exemple, contrastar dues oracions. És a dir, estudiar les diferències que hi ha entre UA i UB, no? I de fet estem fent anàlisi sintàctica si el que diguem és que la diferència que hi ha entre UA i UB és que el pronom el que apareix a UA és el complement directe del verb saludar de l'infinitiu, mentre que el pronom que apareix a UB cap una diferència d'estructura entre dues oracions que aparentment... És a dir que una cosa absolutament fonamental és l'oració de les dades. I aquesta capacitat la tenia el professor. I l'ha de saber transmetre, que probablement no seria adient per determinats nivells educatius. Això vull deixar ben clar. Però com aquest exemple en podríem trobar d'altres. És a dir, per exemple, si es tractés de proposar preguntes semblants a nivells educatius baixos, per exemple, a l'EGB, doncs es poden plantejar preguntes de quina diferència hi ha entre aquest verb i aquest altre. Agafar dos verbs que tinguin subcategoritzacions diferents, és a dir, un verb transitiu, un verb intransitiu, i estudiar per què són diferents. L'un admet que aparegui un complement directe, l'altre no, etc. Fixeu-vos, per exemple, a dos. Tenim dos A, la conquesta de Roma. Quan jo vaig estudiar, quan feia llengua, hi havia uns incius que eren genitius objectius i n'hi havia d'altres que eren genitius objectius. No sé, això és una cosa que en determinats nivells educatius s'ha de explicar. Fixeu-vos a dos. Dos A, la conquesta de Roma. En principi hi ha una certa tendència a suposar que Roma és allò conquerit. La conquesta d'alguns plans que és de Roma. Posem en plural això. Doncs, les conquestes de Roma. La tendència és la contrària. És a suposar que aquí Roma és qui conquereix i no qui és conquistat. Bé, això és un fenomen que no ha estat explicat. Un fenomen sorprenent. Resulta que quan tenim el singular, la interpretació predilecta és la interpretació de genitiu subjectiu, perdó, objectiu en aquest cas, és a dir, suposem que algú conquistat Roma. I en canvi a 2b tenim una interpretació predominant de genitiu subjectiu. Bé, això, l'important no és resoldre mitjançant terminologia. L'important és explicar per què. L'important, el problema no es resol dient que 2A és un genitiu objectiu i 2B és un genitiu subjectiu. sinó per l'interessant, important, és perquè el plural té tendència a donar la interpretació de genitiu subjectiu. I el que s'ha de fer immediatament és intentar de trobar altres exemples on això passi.
Escolta, sí. Sí. Parlar de l'estructura de superficial és complicar les coses. En aquest cas, no fa, doncs bé, com que s'ho poden salvar per algú que un test a Roma.
Jo volia fer alguna una observació prèvia. Jo treballo en gramàtica generativa i per tant parlo d'estructura superficial i d'estructura profunda. El que jo dic que és complicat doncs, probablement és formalitzar, és a dir, suposar que ens ha convertit l'anàlisi d'una oració automàticament en un doble anàlisi. I em sembla bé parlar de la relació que hi ha entre la conquesta de Roma i algú va conquerir Roma. Però sense necessitat de formalitzar això. Perquè llavors el problema és dir, hi ha molts problemes. Si voleu, sí, podem parlar amb més tranquil·litat dels problemes que suposa l'aplicació de determinats criteris de la gramàtica generativa. La utilització de transformacions és un mecanisme complicat que es pot resoldre explicant-lo com a relacions entre frases. Dos A té una relació més íntima amb algú que va conquerir Roma, mentre que dos B té una relació més íntima amb Roma va conquerir Roma. Sí, a mi em sembla que tot el que sigui mantenir el grau de és a dir, explicar els problemes o plantejar-se els problemes sense complicar formalment la descripció gramatical és positiu, almenys a determinats nivells. I per exemple, jo crec que no s'ha d'introduir el concepte de transformació, crec, és una opinió personal de la gent, no? Bé, una de les un dels mecanismes que funciona molt bé quan es fa estudi gramatical és contrastar oracions. Fixeu-vos que aquesta és una cosa que no, és a dir, que està absolutament prohibida si el que fem només és analitzar oracions amb un esquema. Si agafem una oració i l'analitzem, sí, molt bé, hem explicat, si ho fem bé, aquest és el primer problema, si ho fem bé, hem explicat la relació que hi ha entre els seus components, etc. Però llavors el que no fem és, per exemple, posar aquesta relació, aquesta oració en relació amb una altra. I això és sempre un procediment adequat. O sigui, el mateix procediment que s'ha buscat donar bons resultats a la fonologia, procediment de parells mínims. Contrastar una oració amb una altra. I és un procediment que a mi em sembla pedagògicament adequat. Fixeu-vos, per exemple, a 3. Qualsevol parlant del català admetria que aquestes dues, la major part dels nens estimen la seva professora. Bé, una de les coses que diré a continuació és que l'anàlisi gramatical s'ha de donar una determinada prioritat a la forma sobre el contingut. Però això és una decisió, jo crec, adequada. Però això no pot fer oblidar que en alguns moments a l'oració de 3. Fixeu-vos que no hi ha cap canvi en la interpretació de l'oració i en canvi hi ha un canvi formal. El verb en un cas col·loca en singular, en el segon cas en singular. Com es pot explicar això? Temes significatius. Tant hi ha contingut i ha significat. Que segueixen una sèrie de regles de principi general. A vegades entren en conflicte els criteris estrictament formals amb els criteris estrictament definitius. I aquí probablement és un descàrrec. Fixeu-vos que tenim la major part dels nens, tenim molts nens, no hi ha cap problema. Molts és un especificador, si allà no ho veu res. Em sembla que no veu res. Fixeu-vos que tenim la possibilitat, i des del punt de vista formal, la major part dels nens, el nucli de la constitució és fàcil. Com demostra el fet que això estigui en singular, i que això és un sintagma nominal, el nucli del qual és pa. I per tant, el que es pot esperar, aplicant la regla de concordança del català, és aquí ajuntat en singular. tant, això s'explica perfectament que es pugui dir la major part dels nens estima la seva professió. Però aquí ens trobem amb un cas molt especial. El cas que tot aquest constituent complex, la major part dels, es pot canviar, de fet es pot expandir en terme per la forma com molts. Feu que si tenim molts nens, el nucli ja no és molts, que és nens. El fet que, des del punt de vista del contingut, això actuï com un quantificador, igual que actua com un quantificador, això fa que nens pugui ser interpretat com el nucli, diguem-ne, de contingut d'aquest sistema nominal. I això és el que explica que aquí pugui haver tant un terme plural, concordant amb nens i no amb pares. D'acord? És a dir, que això ho trobarem bastant sovint a la gramàtica. A vegades, normalment els criteris de significat i de forma van conjuntament, però hi ha alguns casos en què es produeixen diferències i les diàlogues. Llavors, molts fenòmens gramaticals es poden explicar a partir d'aquesta posició. Sí, però és que... una de les herències de la gramàtica tradicional que jo crec que hauria de ser conservada és el fet que en els primers nivells de l'ensenyament escola es posava molt d'interès en el que podíem interpretar com morfologia. A part de la morfologia, tota la flexió, la derivació de paraules, però sobretot la categorització de les paraules. Una cosa que nosaltres sabíem quan arribàvem al preu era, doncs, si mucho, castellà era un adverbi o un adjectiu. Les proves que jo he fet als meus cursos de sintaxi de segon any actualment amb els estudiants em demostren que la gent no té en aquests moments facilitat per identificar les categories de les paraules. I a mi em sembla que això és una de les coses que s'hauria de fer ja a l'EGB. Realment, en arribar a l'UF ja hauria de ser. I és un dels objectius fonamentals. Llavors, per exemple, una cosa absolutament sorprenent és que la gent sap, per exemple, que els adverbis són una part invariable de l'oració. I que el verb és una part variable de l'oració. Però a l'hora d'explicar quina és aquesta diferència no la saben explicar. És a dir, han après una terminologia, però no saben què hi ha al darrere d'aquesta terminologia. Una cosa que s'hauria d'evitar, absolutament. Bé, fixeu-vos que a l'entorn del problema de la categoria a la qual pertany una determinada paraula poden plantejar problemes lingüístics molt interessants. Fixeu-vos, per exemple, 4. 4, molt content. Enfront de la mar de content. Fixeu-vos que, de fet, a la llengua ja he dit que pot distingir, encara que quedi clar que, com, que sempre que es fa un esquema o sempre que es fa una dicotomia d'un objecte de la realitat, s'està esquematitzant aquesta realitat. És a dir, quan es diu que la llengua hi ha forma i hi ha contingut, s'està fent una esquematització. De fet, la forma i el contingut es presenten a les mateixes unitats alhora. Llavors, la diferència entre forma i contingut la fem aquí, no està a les paraules. Però aquesta diferència entre forma i contingut la trobem bastant sovint. Fixeu-vos que 4 molt content i la mar de content des del punt de vista del contingut són sintagmes. Per exemple, una cosa interessant, plantejar-se quina és la categoria que té, per exemple, que és una paraula que s'ha incorporat a la llengua, no sabem si es quedarà o si sortirà de la llengua de poc, però és interessant plantejar-se. Doncs, vosaltres, tope probablement podria dir-se que és una pèrdua, de manera que la gent diu tope bien, és que està tope bien. I està molt bien, el tipus també en targots, juvenil. Quantitat de gent. Fixeu-vos que aquí el problema que es planteja és que bien apareix com a complement d'una preposició i per tant podríem suposar que aquí bien s'està utilitzant com un nom o com un adjectiu, quantitat de guapo, quantitat d'alto. Ara això no és cap cosa especial, perquè fixeu-vos que de fet tenim construccions amb bien en castellà, pot funcionar com a nom, un nombre de bien, o fins i tot com un adjectiu, un niño bien. Doncs plantejar-se aquests punts. Sí. Compte, perquè el que no es tracta és de transmetre la idea que qualsevol paraula pot pertanyar a qualsevol categoria.
I això és molt important.
Sí. En general, un dels problemes que té, un dels perills que té la tasca pedagògica, és que hi ha una contraposició constant entre el que és científic i racional, que és dubtar de tot. I no fer afirmacions massa concloents, perquè els fets i la realitat demostren que això és difícil de fer. Però en canvi, des del punt de vista pedagògic, és absolutament necessari explicar les coses com si fossin bastant monolítiques, almenys en determinats nivells. Però el que no s'ha de transmetre de cap manera és la idea de que qualsevol paraula pot funcionar de qualsevol forma. Però sí que està bé transmetre, com a mínim a partir d'un cert nivell, la idea de que determinades paraules poden tenir més un paper. Després ho mirarem punt per punt, però en molts casos perquè no recull allò que és més interessant des del punt de vista lingüístic. Imagineu que faig l'anàlisi en arbre de l'oració, en Pere diu que ell el va veure. El puc fer bé i en canvi hauré deixat d'explicar una de les coses fonamentals o més interessants d'aquesta oració probablement, que és la possibilitat de relacions de correferència, és a dir, quins són els antecedents dels pronoms que aquí apareixen. Aquest és un dels problemes interessants des del punt de vista lingüístic d'aquesta oració. Tenim tres interpretacions possibles. Una possibilitat és col·locar tots subíndexos que indiquen referència, és a dir, que en la primera oració en Pere té el subíndex I, per tant, quan surti un pronom que porti el subíndex I, el que vol dir és que és en Pere, que representa que és correferent amb un Pere. Doncs tenim aquestes tres interpretacions. Si vostè d'aquí, contrastant aquestes tres interpretacions, es poden treure principis generals sobre el funcionament de la correferència en els pronoms. Per exemple, el primer principi general que es pot deduir aquí és que en cap cas hi ha la possibilitat que ell i el tinguin la mateixa correferència. Llavors aquí podem treure un segon principi, i és que dins d'una oració, fixeu-vos que en canvi ell pot ser correferent amb en Pere i el pot ser correferent amb en Pere. Però el que mai no pot passar és que ell i el siguin correferents entre si mateix. Per tant, el principi que es pot deduir aquí és que dins d'una oració no hi pot haver correferència entre dos pronoms personals. Això. Per què? Perquè en aquests casos el que utilitzem no és un pronom personal, sinó un pronom reflexiu, naturalment. Doncs, presentant, per exemple, oracions d'aquestes, es pot intentar d'arribar a aquesta mena de principis, i això és treballar amb les dades. Això, per tant, és fer anàlisi sintàctica. És molt més fer anàlisi sintàctica, plantejar-se això, que probablement fer l'arbre d'aquesta oració, que no té especials dificultats, no és especialment interessant. Bé. Bé, per tant, el meu concepte d'anàlisi sintàctica, jo crec que el concepte originari d'anàlisi sintàctica és un concepte que va molt més enllà del que sovint et trobes que et pregunten quan estàs en un tribunal de selectivitat. Què es demanarà, l'anàlisi en arbre o l'anàlisi en tal? Sí. L'arbre no és un mètode de l'anàlisi, és un mètode de representació de l'anàlisi. Sí, es pot fer una anàlisi, fixeu-vos, per exemple. Bueno, no, ja me'n diré. Agafem una oració com el nen plora. Ara faré dues anàlisis, ara faré dues representacions de l'anàlisi d'aquesta oració que seran idèntiques. Sense l'anàlisi. Aquesta és una, el nen plora. Aquí dic que el nen i plora són constituents, que també és un constituent el nen i que també és un constituent el nen plora. Ara en faré una altra. Així dic que el nen plora és un constituent. Ara direm que és un constituent el nen. Ara direm que és un constituent plora. Ara direm que és un constituent el. Ara direm que és un constituent nen. Oblidem-nos ara de les branques aquestes. Això és una anàlisi de l'oració. Una anàlisi de l'oració. És la mateixa anàlisi de l'oració. Això. I això és la mateixa anàlisi de l'oració. Per tant, les branques no són l'anàlisi, l'anàlisi és la decisió de dir si el nen plora és un constituent o no, i si el nen és un constituent o no. Si una mateixa anàlisi es pot representar gràficament d'un nombre indeterminat de formes. Ho podríem fer també, doncs jo que sé, en subconjunt. Diagrames, això és la mateixa anàlisi representada d'una altra forma. En canvi, això és una anàlisi diferent de l'oració que ens donen. En aquest cas, a més a més, està malament. L'anàlisi està malament. I en canvi, una anàlisi feta amb la mateixa, amb el mateix mètode de representació que l'altre. Per tant, el que és fonamental no és el mètode de representació que utilitzem, sinó les decisions que prenem en cada moment quan analitzem. O sigui, el que és important és dir si el nen és un constituent o no. Ara, com reproduïm això sobre el paper? No és secundari. D'acord? O sigui, això és bastant important. Perquè té una certa tendència a suposar coses com la següent. L'anàlisi amb arbre és propi de la gramàtica generativa. Llavors, l'anàlisi jo he llegit fins i tot que l'anàlisi així és generatiu i l'anàlisi així és estructural, no? La bogeria, no té cap sentit. Però això són dos mètodes gràfics de representació de l'anàlisi, diferents, però que en aquest cas concret són la mateixa anàlisi d'aquesta bogeria. Llavors, jo no dic que no s'hagin de fer altres, que no s'hagin de fer representacions gràfiques de l'anàlisi de tota l'oració. Em sembla bé, sobretot a partir de certs nivells. Em sembla bé, fonamentalment perquè recull aquesta mena de diagrames, recull una determinada informació que està bé que se sàpiga. Per exemple, recull doncs, una informació de la relació jeràrquica que hi ha entre els constituents d'una oració, recull els constituents que hi ha a l'oració, recull també la categoria que pertany cada un dels constituents. Això és una cosa que s'ha de saber, però que no necessàriament s'ha de saber fent l'arbre, pot saber d'una altra forma. Que pot preguntar a quina categoria pertany el nen en l'oració del nen flor. Les portes sí que m'aminal. Puc preguntar quina funció té el nen en el nen flor. Sí. Estic fent anàlisi igual. Per tant, a més, hi ha una cosa que és important, és que l'anàlisi en determinats nivells, sobretot l'anàlisi, és a dir, suposant, reduir l'anàlisi sintàctica, això té dos greus perills. D'una banda, converteix l'anàlisi en un procediment mecànic. Si algun interès pot tenir l'anàlisi gramatical, i soc molt conscient que l'anàlisi gramatical a les classes de segon ensenyament i de primer nivell d'ensenyament ha de tenir, s'ha de fer l'anàlisi gramatical, però evidentment no és l'únic que s'ha de fer a les classes de llengua. Hi ha altres objectius molt importants que també s'han d'assolir en l'assignatura de llengua. Doncs bé, jo crec que en tot cas, si s'ha de fer, ha de ser una activitat que sol passar en aquests casos, és que el nen aprèn una forma mecànica d'analitzar i l'aplica. Està. El problema és trobar el model d'arbre que li convé a aquella oració. Amb la qual cosa es deixa de plantejar el que realment interessa, que és les preguntes adients. És a dir, això és un constituent, per què és un constituent? Quines proves demostren que això és un constituent? Bé, això d'una banda. Llavors, d'altra banda, els lingüistes més avesats tindrien greus problemes si haguessin de fer l'anàlisi amb arbre de determinada duració. I això és un fet que no podem ocultar en absolut als lingüistes. Això és cert. I és absolutament normal. Penseu el que passa, per exemple, a la física. A la física hi ha molts fenòmens físics. La física és una de les... És la disciplina, probablement, la disciplina més científica per antonomàcia, o la disciplina que s'entén com més avançada del punt de vista científic. Hi ha molts fenòmens físics que no han estat explicats. No passa res. Hi ha moltes estructures lingüístiques que no han estat explicades bé o que tenen diferents possibilitats d'anàlisi. Una cosa absolutament normal. Llavors, a una classe de física d'EGB, si és fàcil, EGB, no es presentava, suposo jo, la mecànica quàntica. O en una classe de matemàtiques no es faran integrals. Per tant, no ha de sorprendre que en determinats nivells educatius l'anàlisi en aquest sistema, el sistema publica molt. Fa la ventaja que és el sistema de grans, tu dius tot. Dius tot pel que fa a l'estructura de l'educació. No dic res pel que fa a la relació entre l'educació i d'altres. Però ho dius tot pel que fa a l'estructura de l'educació. Llavors, fer a l'estudiant anàlisis d'aquesta mena, duracions que són molt complexes, pot ser absolutament contraproduent. Que llavors la tendència és això, a prendre de memòria un determinat esquema i llavors aplicar. Que no hauria de sortir això. Jo he presenciat parelles molt fortes en tribunals de COU perquè els membres del tribunal donaven anàlisis diferents sobre la versió que s'havia presentat a l'examen. Cosa absolutament normal, el que passa és que llavors no s'hauria hagut de posar aquella versió. Fixeu-vos que en canvi la contrastació d'oracions pot ser interessant, tan interessant com fer l'anàlisi. Fixeu-vos a les oracions de 6. La Maria prenia el cafè amb sucre. És una oració que té dues interpretacions sintàctiques. Té dues interpretacions perquè té dues possibles estructures sintàctiques. Una podria i amb sucre és una altra constitució. El pren amb sucre i no amb una altra cosa, no amb sacarina. Llavors, l'estructura que tindríem seria aproximadament això, bueno, seria el verb, llavors això seria l'objecte directe, l'objecte nominal, i això seria el que la gramàtica tradicional deia un complement predicatiu. En aquest cas, un complement predicatiu que és un sintagma preposicional. Llavors, aquesta és una interpretació. Altra interpretació suposar, la relació de predicació. L'altra, després explicaré en més detall aquesta interpretació. L'altra possibilitat és suposar que el cafè amb sucre forma un sol constituent. Llavors, hem arribat a un lloc i hi havia una tassa de cafè amb sucre i una sense, i llavors ella ha agafat el cafè amb sucre. Llavors, això tot forma un sol constituent, naturalment dintre d'aquest constituent hi ha un sintagma preposicional que funciona com a complement de cafè, però no forma un constituent diferenciat independent de cafè. Per tant, aquí tenim dues possibilitats d'interpretació. Fixeu-vos que hi ha proves que demostren això. És a dir, normalment, quan tenim tot un sintagma nominal, no podem representar una part d'aquest sintagma nominal al nucli per un pronom com el, no? En canvi aquí jo puc dir la Maria el prenia amb sucre, el cafè la Maria el prenia amb sucre, cosa que demostra que amb sucre és un constituent que queda fora de l'àmbit del cafè, el fet que amb el cafè el puc pronominalitzar per la part. Fixeu-vos que si jo dic per exemple Maria llegia el diari del bar, mai no podria dir el llegia del bar. Aquí el diari del bar doncs és un sol constituent, per tant no podria pronominalitzar només això. Doncs bé, una de les interpretacions aquí es pot pronominalitzar, d'això en parlarem amb més cura en la pròxima sessió, i per tant això demostra, és una prova de que això és un constituent independent en aquesta interpretació predicativa. Si això és un sintagma nominal i això és independent d'això, el que podem esperar és que si pronominalitzem aquest sintagma nominal, això que dic fora. Mirem la duració 6b. La Maria prenia un cafè amb sucre. Aquí tenim un problema, i és que un, com sabeu, de fet és moltes coses, pot ser moltes coses. D'una banda pot ser el que la gramàtica tradicional anomena un article indeterminat. ja sabeu que hi ha una... Bueno, hi ha diversos estudis que han intentat demostrar que, de fet, en castellà i en català per extensió també, de fet, no hi ha un article indeterminat, és a dir, que l'únic article és l'article determinat, la teoria de l'art. Llavors, en aquests casos, el que seria això és un indefinit, però és igual. Diguem que una interpretació és un article o un indefinit. I l'altra interpretació és una interpretació que la gramàtica tradicional anomenaria de adjectiu numeral. Un, dos, tres, quatre, cinc. El que podríem dir un quantificador. Però fixeu-vos que 6B, la Maria prenia un cafè amb sucre. Si agafem aquesta interpretació, que és la interpretació més formal, posem que un és un article, llavors només té una interpretació. És a dir, aquí només tenim la interpretació d'especificació, és a dir, que amb sucre és un complement d'un cafè. I fixeu-vos que sona bastant estrany poder dir la Maria fixeu-vos que si s'hagi ocupat la Maria prenia amb sucre el cafè, cosa que també demostra que amb sucre i el cafè són dos constituents diferents, però en canvi a 6B difícilment, almenys sona bastant mal, i la Maria prenia amb sucre un cafè, és estrany. I la interpretació bona és l'altra, la de quantificador, la interpretació de que un és un quantificador. Llavors, fixeu-vos que aquí el mèrit de canviar l'article implica la pèrdua d'una de les dues possibilitats. Després veurem un altre exemple. Fixeu-vos que tan ben vestida és una relació de predicació. Fixeu-vos que hi ha una prova clara i és que jo puc dir mai no he vist tan ben vestida la mare. Fixeu-vos que hi ha una altra prova. Els noms propis mai no admeten complements especificatius. És a dir, jo puc dir la Maria estima la bla, que aquí no puc posar un complement especificatiu. A no ser que llavors converteixi això en un nom, és a dir, per exemple, una oració del castellà. En castellà és més clar, perquè en català té aquest article. En castellà el puc dir Maria conoce a Pedro. Jo puc dir María de Barcelona conoce a Pedro. Y acabaría de decir, en todo caso, es la María que yo conozco. Pero ya vos, se está utilizando María no como el nombre de una persona, sino como el nombre de una clase de personas que tengan en común esa María. Y es a identificar teoría y terminología. Es decir, pasado teoría ha de tener una determinada terminología. Però la terminologia per si mateixa no indica res. A vegades utilitzem determinats termes que haurien d'estar ben definits, perquè potser una determinada cosa és un complement indirecte o no, segons quina sigui la nostra definició de complement indirecte. I el que nosaltres suposem que entra dins d'aquesta categoria. Vosaltres sabeu, per exemple, que el concepte de complement indirecte és un concepte difícil de definir en les nostres llengües i no només agafa el datiu típic i prototípic als tipus lingüista d'un nom llibre a la Maria, sinó que agafa altres funcions que pronominalitzen de forma idèntica aquest complement i que per tant es pot considerar o no considerar complements indirectes segons quina sigui la teoria que nosaltres tenim. Doncs, en molts casos les discussions no s'han de basar en terminologia, és a dir, no hi ha cap diferència entre anomenar una cosa complement directa o implement. El que passa és que en molts casos diferents terminologies es recolzen en teories diferents. Doncs, l'important és tenir en compte la teoria en la qual es recolza un determinat terme. El que podria passar, i de fet passa així, que moltes discussions de tipus terminològic, en el fons, són discussions que no tenen sentit i que venen donades no per diferències en la forma d'anomenar els fenòmens, sinó per diferències teòriques de l'art. Per exemple, l'anàlisi sintàctica amb Abra, amb esquema Arbori, una de les informacions que es dona és la informació categorial. D'això també en parlarem en una pròxima sessió. Ja veurem que una cosa és la informació categorial i una altra cosa és la informació funcional a dins de l'oració, i que el millor és no barrejar-les totes dues. hi ha formes de veure que es tracta de coses molt diferents. Per exemple, jo puc preguntar, si és d'entrada, si un sintagma com el nen és un sintagma nominal o no en català. I vosaltres em podeu donar la resposta. En canvi, jo no puc preguntar si un sintagma nominal com el nen és o no un subjecte en català. I no em podeu donar la resposta. Heu de saber a quina oració està preguntat. Per tant, es tracta de conceptes diferents, bastant diferents. I caldria diferenciar-los nítidament. I d'això ja en parlarem una mica més. Llavors, en molts casos, quan es fa l'anàlisi, el que es fa és posar unes etiquetes, més o menys convencionals, sense plantejar-se per què es posen aquelles etiquetes, quina és la característica d'aquelles etiquetes. Podem posar, per exemple, sintagma adverbial o sintagma adjectiu, i en el fons no fer la diferència entre un i l'altre. Per exemple, mucho, en castellà, pot ser un adjectiu o pot ser un adverbi. He observat de forma contínua a les classes de segon de universitat que la gent no sap diferenciar un i l'altre. Hi ha proves de tipus formal que diferencien claríssimament una cosa i l'altra. I quan és adjectiu té la possibilitat de tenir flexió. Si podem passar plural, si pot posar en femení, això és un adjectiu. Si no hi ha aquesta possibilitat, és un adverbi. I aquesta mena de proves no és, haurien de ser proves que s'haurien d'experimentar contínuament a l'IGB o a l'UQ. Bé, ara donaré algunes... En tot això que he dit, una de les coses que contínuament he esmentat és el fet que es fa anàlisi sintàctica no només quan s'està fent un altre. Doncs quina mena de problemes es poden plantejar d'anàlisi sintàctica que no impliqui analitzar tota una oració? Doncs n'hi ha molts. Per exemple, una possibilitat és demanar a l'estudiant que construeixi oracions que compleixin determinades característiques. Aquest és un exercici que no és massa comú i que en canvi em sembla que és positiu. Construeixi vostè una oració que contingui un sintagma nominal, que tingui un sintagma adjectiu, que alhora tingui un complement. Aquest seria un exercici per molt. Una altra possibilitat, explicar el motiu de la gramaticalitat d'un enunciat. I per què aquest enunciat és gramatical? Quin és el principi que s'ha violat aquí? Aquest exercici es pot fer demanant directament el judici sobre l'oració gramatical o contrastant aquesta oració amb una altra que sigui gramatical. Una altra possibilitat. Es dona una frase i es proposen dues anàlisis possibles d'aquesta frase. Llavors es demana que l'estudiant justifiqui una de les dues anàlisis. Per exemple, el personal 24, cas, per una raó. Hi ha dues teories. La raó és que aquí no hi ha un nucli de sintagma nominal. Si podeu veure que hi ha un alt que aparentment, almenys, és un article, hi ha un complement de l'esquerra, però no hi ha un nucli. Doncs el problema que es planteja és decidir si aquest sintagma nominal té un nucli o no té un nucli. En principi, per definició, els sintagmes nominals han de tenir un nucli, perquè són categories endocèntriques, categories que tenen com a nucli una forma nominal. Llavors, a partir d'aquest problema, s'han proposat dues teories. Una, és un article, i llavors hem de suposar que hi ha un nucli. I fixeu-vos que mantenir la idea que el és un article implica suposar que hi ha un nucli nominal buit. Això és important perquè, clar, s'ha d'intentar que la teoria que s'explica o que es defensi sigui una teoria coherent. En canvi, si nosaltres no admetem la possibilitat que hi hagi categories buides turístiques, hem de suposar que aquí el nucli és el, i llavors tindríem la teoria de Bello, segons la qual això és un pronom. És una forma crítica del pronom nominatiu de tercera persona. Arguments a favor i en contra de cada una d'aquestes opcions. Per exemple, un argument en contra de l'opció de Bello seria el següent. Això ens obliga a afegir un paradigma nominal pel nominatiu crític. quan resulta que el català o el castellà no tenen formes crítiques per la funció de subjecte. O, per exemple, fixeu-vos que el femení, és a dir, la flexió d'aquesta forma és una flexió idèntica a la de l'article, no és una flexió idèntica a la del nom. El femení no seria ella de l'esquerra, sinó que seria la de l'esquerra, perquè ha de ser crític. Una altra possibilitat, és a dir, un altre argument. Els pronoms no solen admetre complements restrictius. No admeten complements restrictius. Jo no puc dir el de la derecha, el de la derecha. Llavors, i això és en general. En canvi, sí que admeten complements explicatius. Jo puc dir ella, coma, i una oració de relativo explicativa, que estava molt cansada. Però no puc dir ella que estava molt cansada. En canvi, sí que puc dir el nen que estava molt cansat. El nen que estava molt cansat va demanar i l'altre no va dir res. Llavors, bueno, aquestes són possibles formes d'exercici. Una altra, expliqueu el contrast entre dues oracions. Contrast de qualsevol. Per exemple, el que teniu a 25. Fixeu-vos que la pregunta en castellà, a qui em presento el virus? Jo puc contestar, encara que no és la resposta més normal, la resposta més normal és a Maria. Però també podria contestar, presento a Maria. En canvi, a la pregunta, qui em presento a Maria? Jo mai no podria contestar, presento el virus. Llavors, què es dedueix d'això? El que es dedueix d'això és que el subjecte pot aparèixer elitit en una oració, però en canvi el complement directe no pot aparèixer elitit en una oració. Llavors, per quina raó? Això, molt senzill, perquè les nostres llengües tenen pronoms crítics per la funció de complement directe, però no tenen pronoms crítics per la funció de subjecte. Llavors, probablement aquesta és la raó. O, per exemple, els casos de 26. Veieu que, aparentment, es tracta de dues oracions molt semblants des del punt de vista de la seva estructura i de la seva interpretació. És a dir, la diferència que presenta l'una respecte a l'altra, diferència lèxica, podria semblar. Van llegir el periòdic enfront de van trucar a la porta, però hi ha una diferència més important, i és que van llegir el periòdic, necessàriament hem de suposar que difícilment es pot aplicar a van llegir el periòdic. Llavors, en el primer cas, hem de suposar que el subjecte és un subjecte elitit, però és un subjecte plural. En canvi, en el segon cas, el subjecte és una oració impersonal, la posició de subjecte està buida i la interpretació semàntica d'aquest subjecte pot ser singular o plural. I van trucar a la porta i ser només una persona la que truqueix a la porta. Una altra mena d'exercici que em sembla, ho he dit abans, que em sembla interessant és fer anàlisis de tipus categorial, és a dir, tenir en compte quina és la categoria d'una determinada paraula, i plantejar-se problemes segons les teories de la gramàtica tradicional. Per exemple, vosaltres sabeu que dins la categoria adverbi es posen coses que són bastant diferents des del punt de vista sintàctic. Fixeu-vos, per exemple, 27 anys. Lo hizo deprisa, deprisa és un adverbi. Lo hizo muy deprisa, muy també és un adverbi, segons la gramàtica. Muy i deprisa és un adverbi. Però, en canvi, des del punt de vista sintàctic, el funcionament de muy i de prisa és absolutament contradictori, és a dir, és diferent. Perquè jo puc dir lo hizo de prisa, però no puc dir mai lo hizo muy. De manera que, sintàcticament com a mi, hi ha una diferència important entre muy, entre adverbis del tipus muy, adverbis del tipus de prisa. I és que els segons tenen molta més independència sintàctica que els primers. Els segons poden encapçalar un sintagma adverbial. En canvi, els primers mai no poden ser nocius en un sintagma adverbial. Muy no pot ser sinó un especificador d'un adjectiu d'un adverbi, però mai no pot aparèixer com a nucli d'un adverbi. Llavors, hi ha bastantes formes que són semblants a muy, que això vol presentar tant. Tant mai no podria aparèixer això. Més. Un altre cas. Fixeu-vos a les oracions de 21. Lo compuso para su madre, lo compuso para dedicárselo a su madre, lo compuso para que su madre lo escuchara. Intentem de fer la interpretació de la gramàtica tradicional. A la 28a, la gramática tradicional diría que para su madre es un complemento indirecto. Es errónea esta interpretación porque el complemento indirecto en castellano y en catalán pasa el mateix, no admite la preposición para. Esto sería en todo caso un complemento de finalidad. Y ya donaremos pruebas en los próximos días de que eso es así. Fundamentalment es tracta de pruebas de pronominalización. Un complement en para mai no pot pronominalitzar per la forma corresponent al complement indirecte, per tant difícilment es pot tractar com un complement indirecte. Llavors, el que tindríem per a su madre seria, en tot cas, des del punt de vista categorial, un sistema preposicional. Llavors, contrastem, passem a 28C. Lo compuso para que su madre lo escuchara. Bé, aquí... Sí, sí, clar. Llavors, a 28C, fixeu-vos que la gramàtica tradicional deia que hi havia preposicions, llavors donava una llista de preposicions, i deia que hi havia unes conjuncions subordinants. I una de les conjuncions subordinants que es proposen pel castellà és para què. Conjunció final. De forma que para és una preposició, però para què és una conjunció final. És a dir, se suposa que para i què formen una unitat sintàctica. Llavors, el compuso para que su madre lo escuchara s'interpreta com una oració final i el nexe introductori d'aquesta oració final és para què. Llavors, estudiant 28D, aquí ens trobem amb un problema. Lo compuso para dedicárselo a su madre. Què és aquest para? És també un nexe introductor d'una oració. Clarament, el que hi ha al darrere és una oració pel fet que a su madre és clarament una funció dependent del verb. I el verb apareix amb un complement directe, dedicar-se-lo. Per tant, aquí hem de suposar que tenim una oració. Llavors, fixeu-vos, segons la gramàtica tradicional, 28A, sintagma preposicional, complement directe. 28B, sintagma preposicional, s'hauria de dir que para és una preposició, perquè el que no deia la gramàtica tradicional és que para fos una conjunció. Tindria una preposició que introdueix una oració subordinada final, d'infinitiu. I en canvi, 28C, tindria una locució conjuntiva, que seria para què, que introdueix una oració final. És evident, possible que hi ha... adonar que hi ha una solució molt més fàcil. Considera que en tots tres casos para és una preposició i que el que canvia és el complement que porta para. És a dir, les preposicions tenen sempre un terme de la preposició. Una preposició no pot aparèixer sola. Hi ha algun cas especial com sense, en català, pot dir, vol la llet amb sucre o sense. Però, excepte aquest cas, el normal és que una preposició no pugui aparèixer sola, apareix amb un complement que és el que la gramàtica tradicional del castellà anomena termine de la preposició. Llavors, el terme de la preposició no necessàriament ha de ser un sintagma nominal. De fet, ja sabem que en molts casos els llocs que ocupa un sintagma nominal poden ser ocupats per una oració subordinada. De fet, això ja passa amb el complement directe, per exemple. No? Llavors, també pot passar un sintagma preposicional. Doncs a 28A el que tenim és un sintagma preposicional encapçalat per la preposició para. A 28B tenim un sintagma preposicional el terme del qual és una oració infinitiva. I la interpretació és idèntica, complement de finalitat. I a 28C el que tenim és una oració, és a dir, és un sintagma preposicional que té com a terme de la preposició, que té com a terme una oració subordinada completiva, introduïda, per què? Perquè aquesta, que su madre lo escuchara, és idèntica a Lluís queria que su madre lo escuchara. De manera que tenim una anàlisi idèntica per a tots tres casos que no ens planteja els problemes que plantejava la teoria tradicional i que a sobre ens allibera de la necessitat de posar el diccionari per a què com una forma única. És a dir, que comparant aquestes tres oracions, clarament es veu que moltes de les formes, no totes, però moltes de les formes que la gramàtica tradicional considerava locucions es poden analitzar i permeten una anàlisi molt més simple i molt més generalitzadora. Si no, és molt difícil. No, per què, per a què? Resulta, se suposa que una forma que introdueix una oració ha de ser una conjunció, llavors a 28B per què hi ha una preposició? social que s'introdueix en una oració. Bé, un altre punt interessant. Bueno, hem rebut una tradició gramatical que ens classifica les paraules amb unes etiquetes que normalment funcionen bastant bé. D'unida. No és aquí. No es tracta de criticar de forma sistemàtica la gramàtica tradicional, ni molt menys. En alguns casos, però, podrien fer-se plantejaments més generalitzadors, possiblement. Fixeu-vos, per exemple, que alguns gramàtics, en comptes de parlar de preposicions conjuncions, parlen d'un terme més general que seria partícula. Per exemple, el grocens, en cas, la dins de la gramàtica. Bueno, el grocens escrivia gramàtica sobre el llatí, però vaja, en aquest cas hispànic. Llavors, el terme partícula potser no estaria malament de recuperar-lo, o almenys està bé considerar que alguna cosa tenen en comú les preposicions i els adverbis. Fixeu-vos al 29. Lo colocó sobre la mesa, lo colocó encima de la mesa. Interpretació de contingut absolutament idèntica. Diferència formal. Quina diferència? Sobre la mesa és un sistema preposicional, preposició és sobre, el terme de preposició és la mesa, lo colocó encima de la mesa, encima de la mesa és un sintagma adverbial. Llavors, encima és el nucli, i de la mesa és un complement de l'adverbi introduït per una preposició de. Llavors, la diferència fonamental entre adverbi i preposició és una diferència de tipus lèxic, podríem dir. Els adverbis tenen, els adverbis aquests, no els adverbis del tipus moi, etc., que hem vist abans. Aquests adverbis tenen una independència lèxica que no tenen les preposicions. Una preposició no pot aparèixer sola sense el seu complement, en canvi un adverbi pot aparèixer sense el seu complement. Això és el que explica que no puc dir lo colocó sobre, i en canvi sí que puc dir lo colocó encima. Això, he posat els exemples en castellà, perquè en castellà les diferències entre preposició i adverbis són molt nítides. En altres casos, les diferències no són tan nítides, cosa que és molt significativa, perquè potser en demostra que realment hi ha connexions entre adverbis i preposicions. Llavors, la diferència, com dic, és que en un cas el complement és obligatori i en l'altre cas no és obligatori. I sobre aquesta diferència es munta la diferència categorial entre preposicions i adverbis.